Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ara que ja estem en aquesta campanya, aquestes eleccions municipals, en el cas de la capital catalana, de Barcelona, la seguretat és un dels elements clau, un dels elements fonamentals que van apareixent de manera recurrent. No és perquè sí, evidentment, a les enquestes, als baròmetres de preocupacions municipals que es fan entre els veïns de Barcelona, la seguretat és una qüestió cabdal. No sempre que es prenen mesures, però en pro d'aquesta seguretat s'opta per mecanismes que despertin un consens especial. En aquest sentit, sempre ha estat polèmica la instal·lació de càmeres de videovigilància al carrer. Clar, vista amb la perspectiva, a vegades sona una mica ridícul, perquè quan un pensa avui en la qualitat d'imatge que donaven càmeres que instal·làvem fa anys, quan aquest debat començava, doncs home, on es planteja bé, tampoc eren càmeres que donguessin una gran capacitat de definició. Això a dia d'avui ha canviat, i ha canviat d'una manera radical. Avui us hem explicat en arrencar el programa, i al llarg del dia a Ràdio Estel us n'anirem donant més detalls, que aquest proper estiu l'Ajuntament de Barcelona ja ha aprovat, ja ha decidit, és a dir, això no depèn del pròxim alcalde o alcaldessa, la instal·lació de fins a 17 càmeres, en diverses cruïlles del Passeig de Gràcia de Barcelona, que és una zona absolutament cèntrica i molt concorreguda. Estem parlant de càmeres ja molt i molt sofisticades. Estem parlant de càmeres que no només permeten identificar claríssimament persona per la cara, és que permeten detectar determinades zones de la cara. És una manera d'obrir la porta al reconeixement facial, tot i que tècnicament encara està prohibit. Ara en parlarem exactament de fins a on es pot utilitzar o per què no. Estem parlant d'unes càmeres que permeten identificar, evidentment, el gènere de la persona, l'edat de la persona, el tipus de roba que porta, el color de les peces, els barrets, les ulleres, les motxilles, les bosses, si passen vehicles, és capaç de detectar amb la nitidesa més que suficient per identificar cadascuna de les plaques de matrícules que passin. Per tant, estem parlant d'unes càmeres d'aquestes de pel·lícula, val? Allò que fins ara havíem vist que només formava part de la ciència-ficció, quan hi havia càmeres en un carrer en una pel·lícula, passava tot de gent i es podia buscar qualsevol detall. Doncs això és el que es podria fer, dic que es podria, perquè no sé si la legalitat ho permet, amb aquestes càmeres que arribaran al Passeig de Gràcia de Barcelona. Fa anys, que n'hi ha de càmeres a la ciutat i, de fet, n'hi ha pràcticament un centenar. A veure, per començar a parlar d'aquesta qüestió, en Jordi Vitrias, catedràtic de la Universitat de Barcelona en Matemàtiques Aplicades i Anàlisi de Dades. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, vostè li amoïna especialment que s'instal·lin 17 càmeres d'aquest tipus al centre de la ciutat de Barcelona?
M'amoïna com a qualsevol ciutadà, però bueno, és un amoïnament que hem de convertir en algun altre tipus de cosa. Simplement ens han d'informar, és una cosa que portarà el seu temps, però sí, és una cosa sobre la qual hem de tenir una certa atenció.
Estem parlant d'un tipus de càmeres que suposen un salt qualitatiu molt important. Jo feia aquest símil amb les pel·lícules, no sé si potser m'han anat una mica més enllà, però estem parlant de càmeres que permeten fer coses que fins ara veiem només a les pel·lícules.
Sí, no, però és una realitat absoluta. És a dir, Europa segurament és una cosa que ens arriba més tard que altres zones del món. Pensem en Xina, on aquests sistemes de càmeres estan instal·lats a un nivell que seria impensable a Europa, i realment són capaces de fer totes les coses que has comentat, sí.
Clar, l'Ajuntament ha decidit tirar endavant aquesta mesura. És veritat, ara estem en campanya electoral, i abans de la campanya electoral també els diversos grups polítics s'hi han anat manifestant. També crec que és l'entitat Ecologistes en Acció, no?, que m'ha explicat que amoïnats per la privacitat o per l'ús que se'n pugui fer de la tecnologia que permeten aquestes càmeres, han posat una denúncia. Càmeres com aquestes atempten contra la nostra intimitat o la nostra privacitat quan estem per un carrer com el Passeig de Gràcia de Barcelona?
A veure, des d'un punt de... Això que seria una pregunta per un advocat, des d'un punt de vista legal, Jo suposo que l'Ajuntament té els seus assessors i, per tant, segurament la resposta és no, però jo crec que hauríem d'entrar en una discussió una mica més general. És a dir, aquestes cames realment... La legalitat diu el que diu, la legalitat és una cosa que va canviant en el temps i jo crec que hi ha d'haver una discussió social sobre si aquestes càmeres són el que volem o no volem i, per tant, no és un problema de si avui és legal. Segurament ho deu ser. El problema és si la legalitat la volem fer anar cap a un lloc on aquests sistemes es puguin utilitzar de forma indiscriminada i general o volem anar limitant. Llavors, hi ha països europeus on, per exemple, ho tenen molt clar i això ho estan limitant de forma molt forta. Hi ha altres països europeus on són més laxes. Per tant, és una discussió social que hem d'obrir i que hem d'anar tenint de forma tranquil·la.
Clar, aquesta és una discussió que s'haurà d'anar tenint. Si això no és una discussió que s'ha de fer a escala municipal, és una decisió... Clar, que Europa hi marcarà un marc, no? I després entenc que cada país haurà d'acabar de regular exactament fins on vol arribar.
Exactament. Europa sí, ja està definint... No està definit, estan en ello, diguéssim.
Sí.
Justament aquesta setmana han sortit algunes informacions relacionades amb això. A Europa totes les aplicacions d'intel·ligència artificial les vol acabar classificant en 4 nivells. Des del nivell prohibit, diguéssim, a Europa no farem aquest tipus de coses amb intel·ligència artificial, fins a aplicacions d'alt risc, aplicacions de risc mitjà o aplicacions sense problemes de risc. I algunes aplicacions d'aquest tipus de càmera estan classificades actualment com alt risc. Hmm. I altres estan classificades com a prohibit.
Clar, perquè el reconeixement facial, aquí a casa nostra, en principi, no es pot fer servir. Preventiu, em refereixo.
Com a tal, exacte, aquest és el punt crític. El reconeixement facial no és bon i dolent. És a dir, tots fem servir reconeixement facial en el nostre mòbil, no? I això no ens preocupa excessivament, potser t'hauria de preocupar una mica, però no excessivament. Ara, això d'indiscriminadament i sobretot en l'espai públic, això sí. Això, per exemple, en termes europeus, l'ús indiscriminat en l'espai públic seria del nivell d'aplicacions prohibides de la intel·ligència artificial. En genèric, eh?
Sí, 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 sí.
Ús indiscriminat del reconeixement facial en l'espai públic. Sí, sí. Claríssimament clar, estaria en nivell de prohibició.
Clar, jo ho deia perquè, clar, és a dir, aquí a casa nostra el debat sobre les càmeres en l'espai públic l'hem tingut moltes vegades. De fet, ja es va tenir quan es van començar a instal·lar càmeres en alguns carrers dels pobles i ciutats de Catalunya. Jo deia abans, clar, que a mi em sembla un debat que potser el donem per fet, però segurament ha quedat superat per les prestacions que donen les càmeres noves, no? Que és a dir, segurament estem en un punt en què potser hem de tornar a plantejar o hem de tornar a parlar de com utilitzar aquestes càmeres i de què s'hi pot fer i de què no, no pel fet de que hi hagi una càmera al carrer, sinó pel que ara es pot fer amb aquestes càmeres, que era impensable quan vam tenir aquest debat ara fa 20 anys, per exemple.
Sí, tot el que has dit al principi és totalment correcte. Abans parlàvem d'unes càmeres que la seva definició no permetia gran cosa, ara estem parlant d'unes càmeres amb unes capacitats molt elevades, però no només això, eh? I després pensem, per exemple, agafem un exemple molt recent i veureu la problemàtica. Un dels problemes d'aquestes càmeres és la possibilitat de que les dades que capturen siguin robades per algú, no? Pues pensem amb el que ha passat al Clínic fa poc,
sí.
Dades mèdiques i que haurien d'estar molt protegides i això és una cosa que no podem assegurar mai al 100%. Per tant, sí, no és tant només que aquestes càmeres siguin molt potents, sinó que cada vegada és més possible que aquesta informació corri i sigui utilitzada de forma indeguda, etc. Per tant, sí, hi ha com un... Evidentment tenen una part bona, si voleu, eh? Poden augmentar potencial, que és augmentar la seguretat, però hem de posar la balança en un costat, que és el que porten des del punt de vista de seguretat, i a l'altra balança quins riscos o quins dilemes ètics ens obren com a societat.
Ah, sobretot perquè són càmeres que han d'estar funcionant sempre, no, en aquests cicles en què s'està gravant d'una manera constant el que està passant, però que cada X temps s'han de destruir, entenc, les imatges que s'han estat enregistrant, perquè si no, clar, tindríem allà un arxiu etern de tot el que fan els ciutadans quan passen per determinats punts de la ciutat.
De fet, jo no és que sigui un expert en això, però de fet crec que la legislació diu que aquestes, les imatges que es graven amb càmeres de seguretat fins i tot no es poden ser visualitzades per ningú. És a dir, va, queden en un disc, queden durant uns quants dies i després han de ser destruïdes de forma automàtica. I només en el cas de que hagi passat alguna cosa i de que hi hagi algun motiu per anar a mirar aquelles imatges d'aquell dia, aquella hora, perquè hi ha hagut un robatori, pel que sigui, aleshores es pot autoritzar la seva visualització. Però en teoria, sí, sí, haurien d'estar amagatzemades i ser destruïdes automàticament, sense que ningú tingués accés, si no hi ha un motiu reconegut.
Anem una mica tard en la regulació d'això? Perquè, clar, ja, vostè mateix hi feia referència, hi ha països, clar, segurament la Xina és el paradigma, però perquè estan fins i tot a l'extrem posat, no? Però en un món tan globalitzat, no hem fet una mica el passarell d'esperar tant a posar-nos-hi?
No, jo crec que no. Jo crec que Europa ha mostrat la seva preocupació des del principi. És difícil legislar sobre aquestes coses, però ja que comentes Xina, perquè la gent se'n faci una idea, a Xina hi ha càmeres amb molts semàfors que són capaces de reconèixer les persones que salten el semàfor en verd. Doncs sabeu que a Xina tenen un sistema que en diuen el social scoring, que és que cada ciutadà li va assignant punts en funció de lo bé que es comporta, evidentment, segons els criteris de les autoritats xineses. I sí, sí, és un ús absolutament indiscriminat i sense consentiment dels ciutadans, diguéssim, no? Allò és l'extrem, evidentment. Estats Units i Anglaterra, podríem dir, els països anglosaxons, estan en una posició intermèdia, sobretot Anglaterra té un ús bastant laxa de les càmeres al carrer, i jo diria que l'Europa continental té una visió bastant més restrictiva.
Anem tard. Cap on aniríem, aquí?
La tecnologia va molt ràpid, jo més diria que no pas anem tard, no? Ja sabeu que això de legislar a vegades és complexa i és lent. Però cap on aniria? Bueno, aniríem a la direcció aquesta que us comentava de la balança, eh? Al costat de les coses que poden aportar aquestes càmeres, tothom s'ho pot imaginar, al costat dolent tenim diversos temes, que són els que hem d'anar a valorar. Per exemple, el tema de la privacitat, no? Aquestes càmeres atenten contra la nostra privacitat? Bueno, doncs depèn com definim la privacitat, és evident que sí, perquè la privacitat en el món de les dades es defineix com la capacitat que té un ciutadà de controlar què deixa veure i què no deixa veure de la seva vida particular. Si ens col·loquen aquestes càmeres i no estan ben controlades, perdem la capacitat del control d'aquestes imatges, que són imatges nostres, no?
Clar.
Per tant, la privacitat es pot veure afectada? Sí. Es poden veure afectades més coses? També, eh? Aquestes càmeres, per exemple, se sap que no funcionen igual de bé per totes les races, per tots els colors de pell, per tots els tipologies de persona. Per tant, poden ser càmeres que provoquin més incidents en persones d'una raça que en persones d'una altra raça. Segurament persones de raça blanca.
Sí.
Hi haurà pocs, el que en diem, falsos positius, no? Creiem que eres tu, però no eres tu. I, en canvi, en persones d'altra raça es poden haver-hi molts més incidents falsos positius. Bueno, això és un dilema ètic, també. Tenim càmeres que discriminen. Les podem utilitzar alegrement? Bueno, pues no, jo crec que hauríem d'anar en compte.
Professor Vitrià, un plaer que ens hagi acompanyat aquests minuts. Em consta que té una reunió a punt de començar aquí a la universitat.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. El Jordi Vitrià, que és catedràtic de la Universitat de Barcelona de Matemàtiques Aplicades i Anàlisi de Dades, també ens acompanya, ens està escoltant en aquesta conversa el Javier Rodríguez. El Javier Rodríguez és el director general d'Erta Security. Erta Security és una empresa instal·lada aquí a Barcelona que és líder mundial, que és referència mundial en això que en diem el reconeixement facial, que tinc la percepció que n'estem començant a parlar i que en tenim una idea fonamentada una mica, això que dèiem, en el món del cinema, però que tampoc tinc massa clar de fins a quin punt sabem o deixem de saber exactament en l'aplicació a la nostra vida real, què és això del reconeixement facial i en què es fa servir. Senyor Rodríguez, com estem? Bon dia.
Bon dia.
És a dir, tenim consciència, la ciutadania, realment, de què és això del reconeixement facial o no?
Doncs, sota la meva opinió, jo diria que sí, perquè des de l'octubre de 2017 tothom té, el que té un iPhone a la butxaca està fent servir reconeixement facial per entrar al mòbil. O sigui que aquí comença una mica l'era del reconeixement facial, quan una de les grans empreses mundials, que és Apple, l'instal·la en un element quotidià, diríem, no? Un element que pot fer servir tothom en qualsevol moment.
Clar, passa que això ens genera poc dubte perquè és el nostre telèfon, no? Llavors el considerem com una cosa pròpia, i no, és a dir, no ens fa por que el nostre telèfon ens conegui, no? O ens, o en reconegui. Hi ha gent que pateix més per, quan, per exemple, quan parlem això, no? Doncs de càmeres al carrer, però clar, aquest carrer el podem extrapolar moltes coses, no? Estic parlant de càmeres al carrer, càmeres en un estadi de futbol, no? Ara estem parlant de l'Espanyol, per exemple, o en una estació d'autobusos, o en una estació de tren, no ho sé, en tants llocs que hi ha de pública concurrència.
Sí, a veure, amb el reconeixement facial jo penso que passarà el mateix que va passar amb les càmeres de videovigilància. Quan van arribar, tothom tenia una percepció de que ens vigilaven, de que això seria el gran hermano, un futur distòpic d'aquests que ningú vol, no? Però la realitat és que fa una tasca de prevenció del crim molt important. Fixem-nos, per exemple, els incidents que van tenir lloc a l'últim partit al camp de l'Espanyol. Doncs sí, les càmeres han servit per identificar aquelles persones que havien comès algun delicte i que doncs, ara mateix doncs, tindran una sanció o el que sigui, no? Llavors, això jo crec que en principi és positiu, perquè segurament ens sentim més protegits amb càmeres de videovigilància. Altra cosa és ja el reconeixement facial.
Clar, per això anava dient, el reconeixement facial, d'entrada, estem en un punt que gràcies a la intel·ligència artificial o als programaris dels quals els disposa permet que la màquina treballi sola per reconèixer-nos, per reconèixer la gent que apareix en aquelles imatges sense necessitat que hi hagi ningú visionant?
Sí, sí. Això és totalment cert, totalment cert. I a més, de vegades sents de que els sistemes són racistes perquè no funcionen bé en diferents races. Això passava abans, això passava també quan en sistemes, per exemple, de procedència xinesa, que eren molt bons amb cares asiàtiques, però no tan bons amb cares occidentals o de raça negra. Però ara mateix els sistemes estan molt avançats, funcionen molt bé i són capaços de determinar, per exemple, fer una comparació d'una cara contra 100 milions de cares en menys d'un segon.
Una cara contra 100 milions reconeguda en menys d'un segon?
Correcte, sí. Això normalment no es fa servir en temps real, no pel carrer. En Europa sabem que hi ha una certa prohibició del reconeixement facial, només s'accepta en alguns casos sota autorització judicial o en casos greus de terrorisme, però en molts països el nivell de seguretat no és el mateix que Europa. Llavors, allà és una prioritat.
I això es pot fer a nivell... Això es pot fer en directe?
Sí, sí. En temps real, amb càmeres al carrer, tu pots comparar una cara amb, normalment, els 5.000, 10.000, 20.000 persones més perilloses que estàs buscant allà per reduir el teu índex de criminalitat.
Per tant, estem parlant sempre d'una informació en aquest sentit que s'utilitza en l'àmbit policial, eh? És a dir, no és que activem allò per fer-ho amb llenguatge del que seria aquí, eh? No seria introduint una base de dades les fotografies de tots els DNIs i controlar tothom, sinó només en persones que puguin estar incloses en determinades llistes per qüestions de seguretat.
Aquest és l'ús més típic i comú. Sí, aquest és
Explica'm algunes coses que s'estiguin fent ara, no sé si a casa nostra o al món. Vosaltres sou una empresa puntera, amb la vostra tecnologia. Explica'm coses que s'estan podent fer a través del reconeixement facial, per exemple.
Doncs nosaltres tenim molts casos d'èxit, per exemple, al món del futbol, que bueno, hi ha certa reticència també a aquest tipus de sistemes. S'estan fent servir a Espanya, per exemple, per entrar d'una forma més ràpida als estadis, com a control d'accés, que aquest és un ús totalment permès i molt, molt interessant del reconeixement facial. Nosaltres, per exemple, hem instal·lat totes les càmeres del futbol d'Uruguai, que és un dels països més rellevants en quant al món del futbol, i hem reduït la criminalitat als estadis en més del 95%. Ara, les famílies poden anar als estadis.
Com ho heu fet?
Doncs simplement amb reconeixement facial a l'entrada i no permetent l'entrada de les persones violentes, aquelles només les catalogades com violentes.
És a dir, aquelles persones que a l'Uruguai se sabia que eren violentes i es decidia que no podien entrar en un estadi de futbol, els vostres sistemes que estan instal·lats automàticament avisen quan aquella persona intenta entrar sense que cap humà hagi d'estar pendent de qui entra o no entra.
Bueno, això no és del tot cert, perquè després això arriba una alerta al mòbil d'un guarda de seguretat, el guarda de seguretat demana el document d'identitat si aquella
Val,
persona
sí,
està
sí,
a la
no,
llista
això sí,
no
però
pot
em
entrar.
refereixo que el sistema fa l'alerta sol, és a dir, la càmera mira, detecta que hi ha aquella persona i avisa, ei, escolta'm, jo, aquesta cara jo la tinc aquí a la llista inclosa de persones que no podrien entrar, i a partir d'aquí, evidentment, actua la seguretat.
Així és com actua. I, de fet, a la Lliga Espanyola també existeix una llei que impedeix l'entrada dels violents, però no es pot fer a la pràctica, perquè no hi ha un sistema de reconeixement facial. Entres amb el carnet de soci d'un cosí, d'un germà, i llavors això no es pot controlar.
I això no es
però
fa perquè
països,
la legislació
sí.
encara no ho permet. Bé, bueno, no dic encara, perquè no sé si ho permetrà mai, però la legislació a dia d'avui, això aquí, no ho permetria?
Sí que ho permetria, perquè són casos especials, com els casinos, que també admeten reconeixement facial.
Els
El
casinos
que passa
també
és
feu
que...
servir, els casinos també feu servir reconeixement facial?
També, també, perquè hi ha una sèrie de persones que s'autoprohibeixen la seva entrada als casinos perquè no volen, bueno, tenen una enfermedad i la ludopatia, i llavors quan arriben allà fan de tot el que sigui per entrar, fins i tot amb documents falsos. Llavors amb reconeixement facial es pot evitar aquesta entrada.
Perquè seria un mecanisme de funcionament semblant al que m'explicaves al futbol, no? És a dir, és quan aquesta cara la detectis a l'accés del casino, llença l'alerta que aquesta persona no pot entrar.
Sí, és correcte. Però no només això, nosaltres també el fem servir en cadenes de retail, de petites botigues o grans botigues, on les tasses de robatori són molt grans, no? Entren a robar allà amb armes, fins i tot. Llavors, el que nosaltres fem és detectar l'entrada d'aquestes persones, de vegades quan visiten els llocs abans de cometre el delicte, i llavors impedeixen delictes, i es redueix molt, molt, molt a aquest tipus de robatoris.
Tot això aquí a casa nostra és possible de fer, Javier, ja o no?
La majoria de coses no.
La majoria de coses no. Perquè no ho tenim legislat encara, o perquè ho tenim legislat justament per evitar-ho?
El segon cas, perquè ho tenim legislat justament per evitar-ho. Que de vegades dius, bueno, tenim una tecnologia molt avançada per exemple, detectar cert tipus de persones, i estem parlant de terroristes i altres tipus de gent, que ens interessaria que no estiguessin al carrer. Doncs no ho fem servir. I és una llàstima, perquè estem molt preocupats per la privacitat, que és del tot correcta, i s'ha de preocupar un per la privacitat, s'ha de tenir uns mecanismes que garanteixen aquesta privacitat, però estem en un país democràtic, amb moltes garanties, i podem dir que si nosaltres fiquem una llista de determinades persones, només es buscaran aquelles persones, no tota la població.
Reconeixement facial aquí a casa nostra, en què el feu servir o en quins espais treballeu, per exemple, vosaltres, Javier?
De vegades en l'àmbit policial, de vegades, moltes vegades en control d'accés, per exemple, també tenim tema d'emocions, tema de màrqueting.
Tema d'emocions? Què és? Tema d'emocions?
Doncs determinar l'emoció d'una persona davant un espectacle, davant un cert tipus d'acte que està tenint lloc, per veure com, si aquesta persona està contenta o no amb el que està veient, per exemple.
Uau! Sense necessitat de preguntar-li si li agrada allò que veu.
Aquesta és la idea, no? Aquesta és la idea. Això, tu pots pensar, bueno, doncs pot ser una mica invasiu. Sí, no, perquè són dades estadístiques, no hi ha identificació de la persona, només, bueno, és una cosa que és observable directament amb la vista, però així la quantifiques d'una manera que, bueno, tens una mesura del grau de satisfacció de la persona que està veient un determinat espectacle.
Per tant, perquè jo ho entengui, si vosaltres posessiu aquest sistema en un teatre, no sabríeu persona per persona, nom i cognom, si allò li ha agradat o no li ha agradat, però sí que sabríeu, doncs no sé, si hi havia 200 cares, si d'aquestes 200, 70 disfrutaven molt, a 50 els hi agradava normal i a 10 no els agradava gens.
Correcte. I això, en l'àmbit estadístic, està permès. El mateix que quan entra un cert volum de persones a un negoci, tu pots saber, doncs, quanta gent ha entrat, si són homes o dones, una estimació de l'edat, dades estadístiques, però sense identificació.
Estem parlant que, per exemple, no, nosaltres avui no estem parlant per aquestes 17 càmeres noves que s'instal·laran al Passeig de Gràcia aquest mateix estiu, que ja són aquestes càmeres que donen aquestes capacitats, no, d'ultradefinició, d'ampliar la imatge, de buscar aquests caràcters, no, racials, etc., que estàvem parlant. Ens referim ja a unes càmeres que fan entrar aquesta videovigilància als carrers en un estadi diferent al que estàvem acostumats fins ara, Javier?
Per ser honest, jo no conec exactament quin tipus d'intel·ligència artificial porten, però segur que no porten reconeixement facial.
Segur que no porten reconeixement.
Encara que la càmera ho admeti, no ho portaran, no ho faran servir.
Clar, per la qüestió legal que encara estàveu, que estàvem ara, que encara estàvem comentant, eh?
Correcte. Això s'està debatint a la Unió Europea. Hi ha un acte d'intel·ligència artificial que es diu que sortirà potser el 2025, i ara hi ha un debat molt fort entre, bueno, uns partidaris de que hi hagin restriccions totals al tema del reconeixement facial i uns governs que volen, per seguretat del ciutadà, que s'admetin certes funcionalitats.
És molt interessant, segurament, Javier, perquè al final el debat que torna a posar damunt de la taula aquest tipus de tecnologia és com mantenir l'equilibri entre la seguretat i la llibertat, no?
Sí, hi ha una, en aquest sentit hi ha una certa mena de debat, però de vegades jo, com a expert tecnològic, veig molta gent que parla sense coneixement tecnològic i em diu coses que realment no s'estan fent per inflar tot i perquè la percepció sigui molt negativa.
A què et refereixes? Què es diu que es fa i no s'està fent, Javier?
Que s'està ficant allà tota la gent, a la base de dades, que es compara amb totes les cares de gent, fins i tot que no està a les llistes. No, hi ha un determinat número de gent que està allà per temes totalment autoritzats per la policia, pel jutge, i llavors és només amb aquesta gent la que s'està buscant. La resta passa totalment inadvertida. No? Jo crec que, en definitiva, allò de...
Passa que sí que és veritat que obliga una interacció entre el públic i el privat, no? És a dir, si una determinada botiga ha de poder utilitzar aquest sistema, per entendre'ns, vol dir que aquesta botiga ha de poder tenir accés a una base de dades a la qual hi hagi una sèrie de gent que les autoritats policials, en aquest cas, diguin aquestes persones poden ser sospitoses de cometre un delicte, però clar, sense tenir la garantia de que vagin a fer-ho en aquell moment.
Correcte, però jo no em refereixo a les botigues. Jo crec que això ho hauria de poder fer servir com a mínim la policia.
Val, sí, no, jo et feia el plantejament aquest, perquè jo crec que hi ha un debat, no?, que és a un nivell, sí, que és l'administració, no? I llavors hi ha aquest segon debat, que és quan això ho traspasses a certes esferes privades, doncs a les botigues, perquè n'hem parlat, eh? O als casinos, sí, o àmbits, diguem-ne, que no és la via pública, per entendre'ns, o una, no sé, la terminal d'un aeroport, no?, per exemple, que també pot ser un lloc crític perquè sabem que hi ha hagut atemptats, o d'una estació de tren on també sabem que hi han passat coses alguna vegada, eh?
Totalment d'acord, però ara el que es vol fer és que fins i tot la policia no ho faci servir. O sigui, estem en un punt força, força radical en aquest sentit, no? Jo entenc perfectament que hi ha una certa por a que en l'àmbit privat es faci servir. Jo ho veig fins i tot que, bueno, sí que poden haver-hi certes prohibicions. En l'àmbit d'ús policial jo crec que no hi hauria d'haver aquestes prohibicions.
No? No deixa de ser sorprenent, perquè més tu em dius que en alguna ocasió us han contractat des de serveis policials catalans o espanyols, no?, per utilitzar els vostres serveis.
Sí, en aquest cas sí, això ha tingut lloc, però la veritat és que tenim moltes més oportunitats fora de la Unió Europea. No?
Fora de la Unió Europea. Però tot i això no us ha evitat ser referents mundials. És a dir, estar fincats aquí,
sí,
sortir a Barcelona i, en canvi,
ser
referents a tot el món sense poder treballar aquí, eh, justament?
Sí, bueno, a veure, hi ha certs casos que sí, hi ha moltes aplicacions molt interessants que sí, però el cor del nostre, el nucli principal, es fa servir en països on la seguretat està molt per sobre de la privacitat. Malauradament, no? El que estem fent nosaltres és una tasca important d'ajudar a recuperar la seguretat en molts d'aquests jocs.
En molts d'aquests jocs. Javier, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
Igualment.
Que vagi molt bé. El Javier Rodríguez és el director general d'Erta Security, una empresa fincada aquí a Barcelona i que és referent mundial, líder mundial en l'ús de la intel·ligència artificial, del reconeixement facial amb aquestes càmeres. Avui en seguirem parlant una estona més aquí a Ràdio Estel. Ho farem avui en temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el Jordi Barbeta i amb l'Oriol Marc. Una pausa molt breu per la publicitat i el saludem.
Ràdio Estel.